ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Hola, companys, companyes. Un altre divendres més ens trobem aquí a Logofòbics Radio Bronca. Avui, divendres 27 de febrer, i després de dues setmanes sense programa degut a problemes amb la veu, degut a un gripàs que hem patit, del qual encara ens estem recuperant. Segurament no podeu notar al sentir la meva veu, que encara tinc una veu molt trencada. Doncs això, tornem avui després de dues setmanes en les que una enfermetat ens ha prohibit estar aquí amb vosaltres. I bueno, com ja totes i tots sabeu, el divendres de la setmana passada es va fer la inauguració oficial, per dir-ho d'alguna manera, de les línies de molt alta tensió, o sigui, bueno, de la interconnexió entre Espanya i França, de la línia Mar, aquí a la província de Girona, per dir-ho d'alguna manera. La inauguració oficial es va fer a Montesquieu de l'Albera, la Catalunya Nord, amb el Manuel Valls i el Mariano Rajoy. I després, tots dos van anar a dinar a Peralada, al castell de Peralada, i en aquest dinar els va acompanyar el molt honorable president Artur Mas. Aquest que parla tant d'independència i deixa que la Mas una mega infraestructura d'una empresa espanyola i d'interès europeu creuer aquestes terres. Doncs de tot això, l'Assemblea Anual a Mat de Girona, en la campanya Desmuntem la Mat, va fer la seva pròpia inauguració d'aquestes línies amb un acte a Can Planelles, aquesta masia que és un punt neuràlgic de la lluita contra la mat aquí en aquestes terres. Aquesta masia que es troba a la comarca del Ginorès, concretament a la població de Fellines, que és on fa menys d'un any, bueno, una mica més d'un any, un company es va envidonar dins d'un cotxe enterrat on es troba ara mateix la Torre 66. Doncs en aquest punt tan important per a la lluita contra la mà, a Can Planelles, es va fer una roda de premsa i es va desplegar també una pancarta gegant en la que es podia llegir que seguirem lluitant contra la mà. Una setmana també, en aquesta mateixa setmana quan es va inaugurar, en la que es va inaugurar la MAC, doncs el Tribunal Suprem va cridar a declarar nou tècnics contraris a la MAC. O sigui que encara hi ha una mena d'atisbo encara tenim una possibilitat de que la mat per via judicial sigui aturada. Doncs bueno, què farem en aquest programa és emetre la roda de premsa que es va fer a Can Planelles. Roda de premsa en la que va participar la Lucía Aguilar, que és presidenta de l'ARMAT, una de les associacions opositores a l'ARMAT aquí a Girona. I després escoltarem el Quim Arrufat, que és diputat de la CUP al Parlament de Catalunya i va estar present en aquest petit acte de contrainauguració de l'AMAT. Doncs bueno, sentirem la cançó que començarà a sentir ara de fondo, que és una cançó dels Deslínia 36, i després anem a aquesta roda de premsa que es va fer el divendres de la setmana passada, divendres dia 20, a Can Planelles, amb motiu de la inauguració oficial de l'AMAT, que no vol dir que entri en funcionament, encara no se sap quan entrarà en funcionament.
Como la tierra llora con recelo, envenenada con tanto desprecio, su piel quemada no aguanta otro incendio, el desierto ya avanza sin miedo, somos su plaga. Dan sucio dinero, el Amazonas se muere en silencio, ya no hay opción, abocado al olvido, la prepotencia no tiene remedio, somos su plaga. Comienza atrás, se agota nuestro tiempo, la huella que pueda secar la amparará el silencio, dominio, superioridad impone el ser humano, la tierra vengará tanta
tierra. sigui, han aconseguit desgastar-nos a tothom. En principi aquesta línia ja es va proposar quan hi havia el tripartit. Durant el temps del tripartit, Convergència ens apoyava incondicionalment, dient que quan estiguessin ells seria prioritari que hi hagués un soterrament i que s'havia de protegir el nostre poble i que això era una vergonya. Bueno, una vegada que van sortir, on te dic una cosa, dic la contrària, que és el que ens tenen acostumat i anem tragant contínuament. Diguin el que diguin, a l'endemà poden dir el que és el contrari i no passa absolutament res. Aquí nosaltres vam fer tant IADEN com la CUP i l'ARMAT van fer un contenciós administratiu al Suprem per denunciar l'interès públic de la línia. Com ens havia passat sempre, és que ens ho desestimaven tot. Sistemàticament, sempre que hem anat als tribunals, ens ho desestimaven. Però aquesta vegada, com a mínim, han volgut que els tècnics vagin a declarar i hagin pogut defensar una mica les nostres queixes. Nosaltres aquí el que denunciem és que no han complert amb el que es van comprometre, perquè es van comprometre que no hi haurien pobles a menys de 500 metres, no hi haurien cases a menys de 100 metres, tot això ha anat en orris, o sigui, tot això no s'ha complert res de lo que havien de complir. Després, això també és que ens col·lapsa, perquè anem amb un sistema que no és el que hauríem de fer servir. O sigui, necessitem que les renovables s'adonguin més ajudes per renovables, que la gent pugui fer autogestió. D'aquesta manera, el que fan és que tot el que sigui autogestió o algú que vulgui muntar alguna cosa per tenir després un petit benefici, tot això s'ha tallat. I després, qui ha pagat tot això? Nosaltres sabem que des del 2013 ha augmentat el rebut de la llum, augmenta contínuament. O sigui, què és el que estan pagant? És un engany, o sigui, i de lo que s'ha de fer és, com a mínim, saber que tot això és mentida. O sigui, que ens venen com si sigués un gran avanç i no és un gran avanç. Ens deien que necessitaven connexions a l'exterior. Nosaltres ja teníem connexions a l'exterior. Això l'únic que fa és que, d'aquesta manera, l'estat espanyol doncs tindrà beneficis d'aquesta línia, perquè llavors ells sí que podran acostar-se al 10% de connexió que necessiten des d'Europa. Nosaltres a Catalunya ja la teníem. Catalunya ja tenia un 10% de connexió amb l'exterior abans de fer l'AMAT. Aquesta és una de les altres mentides. Com totes les mentides que han fet, que havia de ser per lo del TAP, això era mentida, que aquí era un forat, que amb qualsevol problema de nevades o el que sigui es quedaria col·lapsat i ens quedaríem a les fosques. Tot això s'ha anat veient que és mentida, perquè la línia encara no ha començat, o sigui, diuen que el mes de juny començarà, o sigui, que es connectarà, però encara no, i tenim totes les coses funcionant, o sigui, totes les mentides per elles soles s'han anat veient que no era real tot això. Però, clar, això són molts de cèntims, hi ha molts interessos econòmics i per això ens trobem en el moment que ens trobem. També dic que dintre de tots els milions que deu de moure tot això i tots els interessos que van a determinats elements, o sigui, això és un oligopolio en convivència amb els polítics, o sigui, tots els interessos que han de tenir, i que al mateix temps de tot això, o sigui, que nosaltres estem pagant amb el nostre rebut, estem pagant tota aquesta bestiesa que se fa i d'altres, i que hi hagi aquí a Catalunya, per exemple, 100.000 llars que tinguin patiments per poder pagar llum o gas. O sigui, jo l'únic que vull deixar aquí clar és que ens han mentit, ens continuen mentint, i bueno, per ells és un negoci. O sigui, nosaltres, tota la gent que viu aquí al cantó, que pot viure a molt pocs metres d'una línia d'alta tensió, quan se sap que aquestes línies poden provocar problemes respiratoris, leucèmia infantil, una sèrie de coses que després el dany que produiran amb els anys serà molt pitjor de lo que és ara i lo que ens podem imaginar ara. I els gastos que generarà, o sigui, és un despropòsit. Per mi aquesta línia és un despropòsit, posa en evidència els polítics, que al final no te pots creure a cap, bueno, deixant de deixant la CUP, que com a mínim ens ha fet costat sempre, però tots els altres, de veritat, l'únic que ens han enganyat, ens han fet que anéssim aguantant, els alcaldes de tots els pobles, o sigui, ja es va formar l'AMMAT va ser un desastre, o sigui, un despropòsit increïble, perquè ni entre ells estaven units, o sigui, ni entre ells se creien que això es podia fer. I algo que ja des de principi ja no te creus que es pot fer, doncs ja llavors ja és, va derrocat a la ruïna total. I bueno, jo fins aquí, aquesta era la meva intervenció, el que volia fer, o sigui, el descrèdit dels polítics, sobretot a Convergència. Convergència per mi és el que pitjor ho ha fet amb tot això, o sigui, el senyor Mas mirant cap a un altre cantó perquè no li interessa, quan havíem tingut reunions amb ells dient-nos que no ens preocupéssim, que el soterrament era viable, que ells ho aprovaven. Quan eren el tripartit, això era un problema de Catalunya, de la Generalitat, que la Generalitat ho podia parar. Quan van entrar a la Generalitat era un problema de Madrid. O sigui, aviam, en què estem? No ens podem creure absolutament res. Però bueno, la lluita continua. Nosaltres, encara que tinguem aquestes torres aquí, no pararem. Almenys ara el Tribunal Suprem ens ha fet una mica de cas, com a mínim escoltarà els nostres tècnics. I quan acabem totes les vies aquí, continuarem a Europa, perquè això és un despropòsit i algú ha d'estar ja encara donant canya i que es vegi com a mínim que hi som. Encara que ens han desgastat moltíssim, ho haig de dir, era una lluita amb moltíssima gent, amb molta energia i la gent que s'ho crevia, i ens han desgastat. Ells tenen molt de temps i molts de medis, i nosaltres tenim el temps també més precari i no tenim tants de medis com ells. I bueno, fins aquí, moltes gràcies per haver-me escoltat i passo amb en Quim.
Doncs, com acabeu de sentir, la Lucía va insistir en que, malgrat que estem, bueno, que la lluita contra la MAD està una mica cansada, no sé com dir, són ja molts d'anys de lluita, doncs aquesta lluita continua viva i es continuaran fent accions i es continuarà lluitant. És el que, diguem, ha vingut a dir la companya Lucía Aguilar. I doncs també ha recordat que ara mateix el Tribunal Suprem admet a tràmit un contenciós i que potser aquest contenciós acabi amb l'aturament d'aquesta línia. O sigui, pot ser que aquesta línia, inaugurada el divendres passat per Mariano Rajoy, Manuel Valls i Artur Mas, doncs mai entra en funcionament. I ara anem a sentir el Quim Arrufat.
Bé, bon dia també. Avui som aquí bàsicament contrainaugurant l'AMAT, a uns quants quilòmetres d'on es reuneixen Rajoy i Mas, dels quals, o entre els quals, tantes coses aparentment els separen, però quan es tracta de fer servilisme, de genollar-se davant dels interessos de les multinacionals i de l'estat espanyol, corren a plegar-se junts i a fotografiar-se junts per inaugurar una infraestructura que és bàsicament una ferida al medi ambient, una ferida al territori i una agressió a la seva gent, a tanta gent que segurament haurà d'abandonar casa seva pel pas de la MAT quan entri en funcionament a partir d'aquest estiu. Però a més, i com a país, això és una hipoteca que pagarem durant molts anys, una hipoteca energètica que apunta cap a un model energètic que ens fa menys lliures, menys sobirans, més dependents de l'estat espanyol i dels interessos de les multinacionals. És una hipoteca que apunta cap a un model no sostenible de producció i de consum energètic que haurem de pagar durant molts anys. Avui Catalunya fa un pas enrere de gegant cap a la sobirania energètica, és a dir, cap a ser un país més lliure, més democràtic i més respectuós amb el medi ambient. És un projecte que ha estat impulsat i envoltat de mentides pels governs del tripartit i de Convergència i Unió en diferents etapes, que ha passat per sobre de la gent, de l'oposició popular que s'havia organitzat en contra i per sobre del territori, per tant que s'ha fet contra el territori i contra la seva gent per servir altres interessos aliens als de la pròpia gent que habita el territori. Un paper de la Generalitat i dels ajuntaments que ha estat marcat, com deia, per les mentides, que ha incomplert els acords i els compromisos públics que havia signat anteriorment per garantir distàncies mínimes, per garantir el soterrament de la línia, per garantir que no afectava la salut pública, que no afectava el territori. Tot això ha estat vulnerat i per tant és un projecte construït sobre la mentida i contra la gent i basat en una agressió greu al territori que, òbviament, amb la qual òbviament haurem de conviure pels propers decennis. Però més enllà d'això, a més, és la culminació de l'aposta per un model que no és en absolut sostenible, que no apunta en absolut a un major respecte al medi ambient, a una major sostenibilitat a la producció i a la distribució energètica, sinó que ben al contrari, hipoteca, certifica i encimenta un model de producció energètica absolutament esgotat. De fet, és un model que òbviament ja ni tan sols es fa ni es promou als països del nord d'Europa, que tenen bastant més clar quin és el model d'autoconsum i d'autoproducció, de distribució en cercle tancat de l'energia elèctrica, que no hagi de menester de macroinfraestructures propietat de multinacionals com aquesta, que és propietat de Red Elèctrica Espanyola. És a més un projecte que ens ha costat molts diners, 700 milions d'euros, la major part dels quals en ajudes públiques d'Europa, molt més preocupada Europa per garantir macroinfraestructures de distribució energètica que no pas la dignitat social i democràtica de la seva població en un sud d'Europa castigat fortament per la crisi. En un moment on a més parlem de pobresa energètica, de desenes de milers de famílies que no tenen accés a l'energia elèctrica perquè no se la poden pagar, Europa ha destinat 700 milions d'euros per poder pagar aquesta macroinfraestructura que serveix bàsicament a les multinacionals de l'electricitat. No és casual el curs que estan prenent les decisions polítiques dels darrers anys a l'hora de configurar un mercat elèctric a nivell europeu basat en les nuclears i basat en el mercat únic elèctric a nivell europeu. Es van eliminar les ajudes a la producció d'energia sostenible. S'ha triplicat el preu de l'electricitat respecte a l'augment dels salaris els darrers 10 anys. Ha augmentat un 56% el rebut de la llum. Estem pagant entre tots i totes les macroinfraestructures que no serveixen a l'abastament elèctric del nostre país, sinó que serveixen a la construcció d'un mercat únic europeu per permetre la competència entre multinacionals, bàsicament, que redunda única i exclusivament en el benefici d'aquestes multinacionals. Nosaltres venim aquí a certificar amb aquesta contrainauguració el despropòsit ple de mentides i d'enganys d'una Generalitat que s'ha agenollat literalment al servei de les multinacionals i al servei de l'estat espanyol, que ens fa més dependents, menys lliures. Avui fem un gran pas enrere com a país amb la inauguració d'aquesta MAT i per certificar i corroborar el vostre suport a l'oposició popular, que fins al dia d'avui ha lluitat perquè no es construís aquesta MAT amb tots els arguments ambientals, amb tots els arguments energètics, i que a partir d'avui o als darrers temps lluita per aconseguir que algun dia es desmunti aquesta MAT. Per tant, tot el suport a la campanya Desmuntem la MAT. Nosaltres particularment com a CUP al Parlament pensem interpel·lar el govern en el proper ple al voltant de les mentides que han acompanyat tot aquest procés, de la manca de respecte a les distàncies a les que s'havia compromès i de la utilitat pràctica i pública que no la sabem veure d'aquesta macroinfraestructura, i òbviament estarem pendents de les resolucions i de l'esdevenir del judici que té lloc, o de la causa que està oberta al Tribunal Suprem, on esperem que òbviament l'aportació dels tècnics i de les parts científiques que puguin corroborar el cúmul de mentides i incompliments que comporta aquesta mat pugui com a mínim certificar via judicial i a posteriori la incongruència d'aquesta macroinfraestructura elèctrica al servei de les multinacionals. Fins aquí una mica el que volíem deixar clar en aquesta contrainauguració de la mat, contrainauguració contra Rajoy i contra Mas, per deixar clar que el país no són ells, que el país no són exclusivament ells, que hi ha una posició popular que ha protestat des del principi i ho està fent ara i ho farà en el futur contra aquest sense sentit de la mat, i que no estem en absolut ni satisfets ni orgullosos que s'inauguri aquesta línia, perquè ens fa un país, com deia, menys lliure, més dependent de l'estat espanyol, més dependent de les multinacionals i per tant molt menys sobirans. Si aquestes són les estructures d'estat que pretén construir Mas, que ens fan més dependents del mercat elèctric i més dependents de l'estat espanyol, quin tipus d'independència està plantejant per al nostre país? I si teniu alguna pregunta que amaga qualsevol dels dos, o...
Jo sé que tinc una pregunta, diguéssim, els propers passos, ara la mat, diguéssim, ja està tota, diguéssim, construïda, el juny s'espereu, doncs, que es passi ja, que entri en funcionament oficialment. Dieu que continuareu lluitant en contra, però quins són els passos que voleu fer? Perquè és bastant, bueno, difícil, no diguéssim.
Bueno, en principi, ara hi ha la part judicial, i veure aviam, una vegada que hagin declarat els tècnics i es faci el judici, aviam què és el que passarà. Clar, tampoc és dir, ostres, ser superoptimista i que esperarà. Hi ha precedents, també, o sigui, hi ha el precedent d'Aragó. Aragó es va parar, estaven les torres construïdes i es va parar per un contenciós administratiu, i les torres estan allà. O sigui, bueno, ara de moment el pas és aquest, i veure aviam el que és judicialment, aviam com surt, i bueno, mica en mica es aniran preparant accions. Hi ha un altre que es voldrà fer, perquè el que volem és que la gent sàpiga qui ha sigut responsable d'això, perquè se'ls omple la boca a vegades a dir que jo protegeixo el medi ambient, jo faig, i resulta que després fan accions que diuen que no les han fet mai. Llavors es farà una placa, es vol fer una placa, encara s'ha d'acabar de decidir, ja ho comunicarem, s'ha d'acabar de decidir on la posarem, amb la que sortiran tota la gent que ha estat responsable d'aquest despropòsit. O sigui, perquè així no es pugui esborrar i no puguin dir jo no vaig participar en això, perquè després canvien de cantó i resulta que ells havien sigut els bons i que mai van tenir a veure. Doncs no, quedarà palès qui va ser i en el moment que va ser. Aquesta de moment és la primera que farem, però bueno, això continua. Ja veurem, ja anirem comunicant les coses que farem, però en principi això, el de la placa aquesta perquè tothom quedi retratat, i bueno, i la justícia, aviam per on anirem amb la justícia.
Terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges, entre veïna i frontera.
Acabem de sentir a Quim Arrufat dient, doncs, igual que la Lucía, que la lluita continuarà, que, bueno, ha recordat que aquesta línia ens fa menys independents, ens fa menys sobirans, ens fa dependre d'un oligopoli, d'una multinacional, energèticament, etc. Després hem sentit les preguntes que algun periodista s'han fet i ho hem sentit a la companya Lucía. Recordar que una de les següents accions que faran serà la inauguració d'una placa en la que sortiran tots els noms dels culpables d'aquesta línia de moda. Doncs Quim Arrufat també ha recordat que portaran al ple del Parlament el tema de l'AMAT, amb algunes preguntes cap a l'Artur Mas.
N'hi ha moltes.
Doncs bueno, ara ens anem a canviar de secció, anem al llibre de la setmana.
No és independent la terra.
Abans,
de la terra.
Dient, recordant que la lluita contra l'AMAT està viva, no ha mort, i que encara l'AMAT no està en funcionament. Aquesta inauguració ha sigut
el riu del torrent,
un muntatge segurament degut a que dos dies abans aquesta línia MAT ha anat a judici, al Tribunal Suprem.
Independents del present.
I per tant,
independents del que passa a l'altre punt,
molta pressa, inaugurar algo, que pot ser el Tribunal Suprem.
De moment,
darrere, com ja va passar en la línia MAT, que anava a passar per
Aragó.
Doncs demano perdó per aquesta veu que tinc, però encara la tinc una mica trencada, i anem al llibre de la setmana.
Independents de què?
Calla, és una terra que crema sota el ciment que l'ofega. Hi ha ciment que es forja a terra a cops d'or, negre i bandera. I si el reclam de la terra és sumar les diferències, com farem front a la bèstia que se'ns vol menjar la terra? Si darrere les fronteres hi ha germans que estimen terra amb tantes altres llengües, i darrere i dins de la frontera hi ha qui ens vol prendre la terra per acumular riqueses convertides en escletxes i en parcel·les que envenenen i boscos cremats per vendre. De lluites pioneres, d'esquerdes verges, entre veïna i frontera. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes.
Doncs bueno, aquest divendres estem amb el company Miquel Vidà aquí a la parada que fem cada dimarts a l'UB Raval. Miquel, què tal?
Bueno, bon matí i bon migdia i bona tarda.
Bueno, estem aquí encara en la veu una mica tocada, però bueno, intentarem fer-ho el millor possible. Sí. Doncs Miquel, aquest dia, avui, millor dit, em parles del llibre d'en Josep Guixó.
Guixà,
però... Espies de Franco, Josep Pla i Francesc Cambó, que amb un pròleg de Manuel Ayero. Doncs, bueno, Miquel, si em vols explicar de què va el llibre.
Però mira, aquest assaig de Josep Guixà, que és un periodista d'investigació de temàtica històrica i literària, es posa el paper de la Lliga i de Francesc Cambó amb els seus principals col·laboradors, com ara el periodista de Palafrugell Josep Pla i Cadesavall, i altres personatges menys coneguts, l'advocat Josep Berzani i Mussito, el polític Joan Ventura i Clavell, l'escriptor Joan Estelric i altres elements del Partit Regionalista Burgès Català, en una decidida però secreta contribució a la victòria militar franquista directament amb l'estat major de Franco a Salamanca, especialment per mitjà d'informació i espionatge a la xarxa Servicios de Información de la Frontera del Nord-est d'Espanya, que les sigles són, que fa partir d'ara, SIFNE, que igualment que l'Oficina de Propaganda Exterior de Cambó, operava des de l'estat francès. Guixà explica que Pla fou l'home clau per endur les estructures, ja que el primer escriptor de Palafrugell va utilitzar a favor de la causa franquista els seus contactes i les seves connexions professionals de periodista que havia establert durant els anys anteriors a la nostra guerra del 36-39 com a corresponsal de diversos indrets d'Europa i també a Madrid durant els primers anys de la República Espanyola. Amb polítics republicans, falangistes, com ara José Antonio Primo Rivera, independentistes catalans contraris a l'anarquisme i corresponsals estrangers. El llibre incorpora dades de supervivents i familiars de despies del SIFN, a més de documentació d'arxius on hi ha encara informes d'aquesta organització inèdits que fan aportacions importants per entendre millor qüestions i fets claus de la nostra guerra, com ara els contactes entre emissaris franquistes i una facció antinarquista i contra Lluís Companys del Partit d'Estat Català, el paper subversiu i provocador estalinista del PSUC, del Partit Comunista d'Espanya, PSUC, a la preparació dels 3 de maig del 37 i especialment aquell intent de liquidar Companys i fer fora de la Generalitat la CNT i la FAI per part dels elements d'Estat Català, com el denominat afer Revertés, que ja en vam parlar en un altre llibre fa mesos, o Complot de Casanovas, també se'n diu, en novembre del 36. I sobretot l'obsessió de Cambó i la Lliga Catalana, i per evitar una guerra entre Itàlia el feixista, des d'on Cambó movia els fils del Sinfe i el Regne Unit de la Gran Bretanya en el cas d'una nova guerra mundial, sí, que col·laborava amb els alemanys, amb els italians, amb tots, en Cambó, però que no volia que ni que fes la guerra contra la Gran Bretanya, i que es veia venir que cosa cosa que provocaria el franquisme i la dreta catalana al costat d'Illa. Això ho volia evitar el Cambó. Això és aquest assaig, eh? Llavors, la venda de llibres actualment de Josep Pla és testimonial en aquest moment, mentre hi ha un nivell oficial catalanista de dretes de Pilar Rahola a la Història Acadèmica Catalana, en què tots els mals de la Segona República de Catalunya i de la guerra es diu fai, els anarquistes, aquells murcianos de l'Hospitalet. Josep Pla, el negre, l'escriptor negre, de Francesc Cambó i José Antonio Primo Rivera al mateix temps, havia escrit i publicat la signatura de Cambó en Pla al diari La Veu de Catalunya, òrgan de la Lliga, l'11 de març del 31, poc abans de la República d'Abril. Podem veure realitzat el programa simplíssim i humanista de l'anarquista de Terrassa, que fa molt irònic, eh? Del que fa aquesta caricatura, l'anarquista de Terrassa, això l'11 de març abans de la República, eh? El dia del triomf matarem, diu, els burgesos i les nostres dones, i ens repartirem els béns i les dones dels burgesos, ja que són més guapes i fan millor olor que les nostres. Això va escriure en Pla a l'òrgan de la Lliga al març abans del Rui Guerra. Així que allò de l'anarquista de Terrassa va fer gràcia a la premsa satírica del temps de la República, un acudit de Pla i Cambó que es transformà en pànic social a la premsa a l'entorn d'Acció Catalana i d'Esquerra Republicana. El trasfons era la immigració del temps de les obres de l'Exposició Universal del 29 de Barcelona, especialment procedent de Múrcia i Almeria, i es va concentrar en gran mesura a la Terrassa, a l'Hospitalet. Que Carles Sentís, el periodista, va ser un dels principals instigadors d'aquesta xenofòbia a l'anarquista murciano, en uns vomitius escrits a la revista Mirador. el que ara el poder em diu ocupa, aleshores em deia murciano. I el 19 de juliol del 36 van guanyar anarquistes catalans i murcians, quan la burguesia nacional catalana i els seus periodistes, cosa que no s'esperaven. Ara tampoc. Quan el 1994 aquests escrits de sentits es van aplegar en un llibre titulat Viatge en el Transmiseria, Miseria, va comptar amb un elogiós pròleg de Jordi Pujol i Soleil, que consagrà aquesta crònica xenòfoba en què la mainada murciana contagia amb el tracoma a sobre els ulls i es transforma en Carme Canó de la Fall. Sí. Sembla que sent més catalana i més, perquè sent jo mateix més catalana i més murciana com jo mateix, som el pànic social de les dretes i esquerres del capital a Catalunya. Sentís, Pujol, han considerat aquesta manera la dona murciana de l'Hospitalet i Collblanc com a promíscua, cosa que provocà un sentiment d'exclusió. La burguesia nacional catalana es va inventar un enemic anarquista exterior, no català, com ara la policia de la Generalitat caça anarquistes estrangers, especialment italians, xilens o argentins. També va arribar a atribuir als governs espanyols haver introduït amb les immigracions de Múrcia i Almeria el germen del pistolisme anarquista a Catalunya, pistolisme de la FAI. Però en realitat l'ambient social català mateix era violent, el català mateix. Combats de boxe, corrides de toros, que llavors estaven de moda, baralles al futbol, el que es pagaven, i la mateixa política oficial. Quan Esterlic, intel·lectual de Cambó, seguia la retòrica de la violència de dretes de Maurras, d'aquest francès de dretes. Algun dia, i escriuen a l'Esterlic, algun dia hauràs de ser insensible i dur, vengatiu, afirma a l'any 30 Esterlic. També diu en una carta al Francesc Vall i Taverner a setembre del 36 que la causa del general Franco era l'única manera d'aconseguir que quan arribi el triomf podrem atenuar el càstig inexorablement que haurà sobre Catalunya. O sigui, atenuar-lo, es pot pensar en Cambó. Cambó mantenia la teoria del mal menor circumstancial, el franquisme, enfront un de major i estructural, la revolució col·lectivista. L'any 39, Cambó, que havia col·laborat decisivament en el triomf de Franco, va afirmar que era més anticatalà el rancor revolucionari escrit en català que les ordres contra l'ús del català que puguin donar el triomf d'en Franco, que sigui d'Extremadura i parli castellà. Això va arribar a escriure en Cambó una carta. Cambó va ajudar econòmicament amb la seva fortuna acumulada per mitjà de corrupteles, tota mare, el franquisme des del primer dia, igual que el contrabandista i delinqüent Joan Marc. Cambó va posar a disposició de Franco 200 milions de pessetes de l'any 36 que guardava
l'estranger.
Sí, que guardava l'estranger. Això per cop d'estat. Al mateix temps va mobilitzar els seus elements més propers per fer-los treballar a favor de Joan Franco. Hi ha un manifest signat per 128 catalans, entre els quals catalans, amb la plana major de la Lliga, i polítics, on s'afirma que el seu partit, la Lliga, opta per una política de suport a l'exèrcit franquista i de la seva Junta Nacional instal·lada a Burgos. A la postguerra Franco no va voler Cambó i la Lliga el seu govern. Cambó va morir exiliat, Franco a l'hospital. La xarxa d'espionatge franquista de Cambó, SIFNE, que dirigia Bertran i Musitu, es considera un exemple modèlic en el seu gènere. Bertran i Musitu havia dirigit el Sometent, que abans de la República havia desenvolupat una tremenda repressió contra l'anarquisme social català i durant la Primera Guerra Mundial treballava amb l'espionatge alemany. Tenia antics i bons contactes amb els militars d'alta graduació i era l'encarregat a la Lliga dels afers de les cloaques del poder. l'SIFN, segons aquest estudi, és el primer servei d'espionatge a nivell mundial d'iniciativa privada, o sigui, pagat privadament, per exemple. També financiava una oficina de premsa i propaganda a París, contra la República, on s'editava el franquista del butlletí d'informació espanyola, en francès, castellà, a més la revista Occidente també la pagava, i llavors en tot un Madrid la feien a París. Així va influir a favor del franquisme, l'opinió pública internacional. Cal tenir en compte que el desembre de l'any 35, abans del triomf electoral del Front Popular, aquí, a la península, Winston Churchill, un altre element, arrel del viatge a Barcelona, pensava que a la República Espanyola hi havia una rèplica perfecta del període de Kerensky a Rússia. En el pròleg de Manuel Trallero es denuncia que l'imaginari col·lectiu dels actuals elits catalanes, les sàtires sobre l'anarquista de Terrassa, que haguem esmentat, que es va inventar en Pla, seguia viva, i que per això aquest fantasma, Tarradellas, va tornar el 1977 per restablir la Generalitat de l'exili a l'interior, abans de l'aprovació de la Constitució Espanyola del 78, establint-se un govern autonòmic català preconstitucional. Els aldarulls anarquistes a la Rambla davant del Liceu provocava els anys 76-77 angoixa a la burgesia catalana. Aleshores, segons Tallero, Josep Tarradellas, responsable polític del decret de col·lectivització del 36, com a conseller del govern autonòmic de Lluís Companys, apareixia, escriu Tallero, com l'únic mur amb capacitat d'aturar el terror atàvic d'una nova revolució a Catalunya. No? Segons Tallero, l'anarquista de Terrassa, inventat per Pla i Cambó, ha quedat marcat per sempre més a l'ADN de la burgesia catalana, a sang i foc. Jo afegiria que l'efecte Canvies i l'alcalde Trias, l'afer Pandora o l'efecte 4 de febrer alguna relació tenen amb aquest ADN. Pla era un home de Cambó, a vegades contra la seva pròpia voluntat. Hi havia, o sigui, l'obligaven també, hi havia una atracció fatal entre dos homes. El 1921, Pla va ser diputat de la Mancomunitat per la Lliga i l'any 1960 es presenta com exdiputat de la Mancomunitat de Catalunya. Pla té una inicial simpatia amb el feixisme italià, que dura pocs anys. El mateix passà amb el poeta Foix. Igual que gent com Pong o Oriot. Pla havia escrit el diari de la publicitat durant la dictadura del general Prim de Rivera el 24 de setembre de l'any 22 abans de l'actiu de Prim de Rivera el setembre del 22, perquè el 23 que potser algun dia, o sigui abans de la dictadura, que potser algun dia Catalunya necessitaria els Arditu, que eren les tropes de sal de Mussolini, per atacar els enemics de la pàtria catalana. Això ho havia fet en Pla, vull dir, un any abans del Prim de Rivera. Tot seguit a París va simpatitzar amb Macià, llavors, va deixar-me, lluny de Cambó, en Pla. Aleshores va tornar a Cambó, després. Deixa la publicitat, Acció Catalana, per escriure una biografia autoritzada de Cambó i treballa en el seu diari, que és la veu de Catalunya, de la Lliga, que l'envia de corresponsal a Madrid l'any 31 i agent de Cambó, on no triga a connectar amb la Farage de José Antonio. Mentre Pla escriu contra els escamots dels camises verdes d'estat català com a feixisme casolà, ocultava la relació de Cambó amb José Antonio Primo de Rivera. Des del catalanisme conservador havia arribat a la península el feixisme italià, al mateix temps impregnava la Farage. La idea d'imperi de Prat de la Lliga, de la Mancomunitat, va arribar a la Farage per Eugeni d'Ors i Cambó, aquest per mitjà de Joan Sternberg.
està ric. I això,
el que fa
l'autor d'aquest llibre, demostra que un pla de la mà del seu amic Manuel Aznar, l'avi de l'expresident José María i del monàrquic José Félix de Lequeiria, que coincidien en el diari republicà El Sol a Madrid, va connectar a José Antonio i va escriure en pseudònim a la publicació de Farage mentre feia, que era fer, no? Mentre feia les seves cròniques parlamentàries arreu de Catalunya, una dualitat d'escrits de Pla, feixista a Madrid i catalanista a Barcelona. I això també demostra que Pla va tenir un paper important a la xarxa franquista de l'SINFE, com ara es veu als informes on hi ha el seu estil de redactar, però estan signats però que es veu la manera que està escrit en castellà. Pla, per mitjà del comte de los Andes, on un conegut de Bertani Musitu, va fer possible la connexió de la xarxa d'en Cambó amb els serveis d'espionatge de l'Alemanya nazi. O sigui, a través d'aquest compte. Clar, tenia accés directe al sector català que buscava pau separada en Franco, per mitjà de la mediació de la Gran Bretanya. París, amb dos governs a la vegada. Això el govern de ser República Francesa, no? Però feia nos a l'anarquisme social. Ja el 8 de març de l'any 32, amb la República, el diari El Dia de Mallorca l'havia escrit que l'anarquisme de la FAI, constituït per homes d'una audàcia sense límits i una tenacitat enorme, s'ha apoderat de quasi tots els sindicats per mitjà de cop d'estat, inclusive, podem dir, fulminants i decisius. El diari de la CNT, Sota Obrera, en un editorial del 14 d'octubre del 32, denunciava el fet que Cambó, i que deia, pare, ha presentat a la burgesia catalana estúpida i incivil, les habló en castellà, de l'anarquista Terrassa, pintándolo com un monstruo devorador de carne humana i violador d'oncelles. En aquest moment, la Soli de la CNT era controlada pels trentistes de Pestanya i Peiró, que acceptaven posicions laboristes vers la revolució i la república burgesa, al marge de l'estratègia revolucionària de classe dels grups anarquistes i de la FAI de les hores. Però a principis del 33 va publicar el diari Heraldo d'Aragón que l'anarquisme revolucionari i de la FAI no seguia els escrits aleshores de Bakunin o Kropotkin. Simplement el llibre Tècnica del golpe d'estado, jo l'he llegit fa molts anys, d'un exfeixista italià que va acabar el Partit Comunista després de la Guerra Mundial, que era el súquet que feia dir curso mala parte. Diu, aleshores va a París a oposar-se a Mussolini i que rebutja la forma de tipus de buit brumari de Napoleón, per això ell es pot demanar part, no? En plan conya, el pronunciament, que ja aquell moment no servia. I es posa que el poder s'agafa controlant punts neuràlgics, com ara centres de producció elèctrica, d'aigua i força motriu, comunicacions de tipus, que llavors eren la premsa, la ràdio i tal, i les carreteres, i els trens, i les casernes. De fet, clar, deia que encara que Pestanya controlava les sigles CNT, la FAI tenia els segells orgànics de cada sindicat confederat. Finalment, per acabar, cal esmentar que Guixà es posa que a Perpinyà hi havia l'any 37 el sector cautista del novembre del 36 d'Estat català. Doncs ja l'octubre del 36 la xarxa SIFNE informa que a la ciutat hi ha Miquel Xicote, que estic llegint del llibre, que fou secretari d'en Miquel Badia, d'Estat català, i aquest en Miquel Xicote, i que l'agent franquista número 19 I ja ha explicat en Xicot, en aquesta gent, que és el 2009, que espera ordres de persona per fer un cop d'estat contra la CNT i la FAI. En novembre, això seria el que després és el... tal. En novembre hi va haver el cas Revertés contra Companys. O sigui que ja el franquisme seria que intentarien matar en Cambó, allà en Companys, no? Uns elements està català. El cap, llavors, el cap de la SINFE a Perpinyà era Josep Casademont, el antic alcalde de Pertús i agent de duana, el Pertús, que tenia molt, que havia donat molt de cèntims. En un informe del SIFNE del 27 de novembre del 36 ja s'anuncien el 3 de maig del 37 a partir de l'afer Revertés. Diu, i aquest escrit que té aquest servei, això que està a l'arxiu de la Seguretat Espanyol, diu, con relación a la pugna existente entre Casanovas, aquell cantant, perquè està en això aquest, asistido por elementos de Estat Català, d'una parte, i de l'altra, Companys, con Esquerra, todos subordinados a la FAI, se nos comunica de Toulouse, on hi havia, jo hi afegeixo, on hi havia un soldat de la República, i ara hi ha la Reina d'Espanya, no? De fuente que merece nuestro crédito, que los comunistas y socialistas de Cataluña, això se refereix al PSUC, están esperando que el general Franco haga un alto en la marcha, en la marcha después de la toma de Madrid. Pensaven que agafaria Madrid i que s'aturaria. Aleshores hi havia la cua de Ruti, ja dic, no? I va morir de Ruti. Para poder dar la batalla a su enemigo mortal, la FAI. Con este propósito se están armando por su cuenta y han solicitado la ayuda a sus compañeros de Francia.
Bueno, doncs ara, si vols, Miquel, pots ja avançar de quin llibre per la setmana que ve.
Mira, la setmana que ve hi ha un llibre, que hi ha una edició de Jaur Paur, que el preu és un preu mòdic de 6 euros, de 221 pàgines, que és la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, la ofensiva revolucionària del pueblo chileno, criminalizada i reprimida per el gobierno de Salvador Allende en 200, 1970-1973. Aquest grup, que podia haver fet front aquí, ja els havia tancat a la presó la majoria d'ells, a l'Allende, i quan era el cop d'estat al 74 estaven a la presó. Així.
Doncs, Miquel, ens tornem a trobar per aquí la setmana que ve.
Ah, això mateix. I us he fet un resum d'un totxo, però ja ho entenc.
No, ja hem vist. Bueno, Miquel.
Vale, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Fins la setmana entrant.
I ara, quan arriben aquestes hores, doncs tenim que acomiadar-nos ja. Avui se'ns ha fet una mica tard, doncs falta menys d'un minut perquè arriben les 5 de la tarda i comença Electrones Llibres i per tant us hem de deixar ja. Ha estat tot un plaer estar aquí en Logofòbics, Radio Bronca. Es tornem a sentir el divendres de la setmana que ve en aquestes mateixes ones. Logofòbics, Radio Bronca. www.logofobia.wordpress.com, logofobia@laquimera.org, i ens podeu trobar tant a Facebook com a Twitter. Ja sabeu que es podeu passar per la nostra parada que montem cada dimarts a la UB Raval, a la Facultat de Geografia i Història. I bueno, doncs sense més, fins la setmana que ve. Salut i anarquia.